matí.
Comparteix pisa amb estranys, busca una feina formal, puja al metro pels matins, ves al cine alguna nit, però igualment mai entendràs el que és anar comptant els anys, esperant la solució que s'emporta.
Informació, reflexió i entreteniment. Amb Raquel García.
Qui ho diria? Amb Pere Urpí.
Us agrada el cafè? Doncs no marxeu perquè som a punt de descobrir tots els secrets a la secció Qui ho diria? I ho fem, com sempre, amb el Pere Urpí. Pere, bon dia.
Hola, bon dia, Raquel. Bon dia, Rocío. Bon dia a tothom.
A veure, explica'ns, perquè primer em sembla que ens vols posar en context amb una cita molt interessant.
Sí, volia començar sempre cada setmana. Ja sabeu que procurem fer un eslògan o una citació. I aquesta setmana havíem pensat que, parafrasejant el pintor Paul Klee, deia que la línia és un punt que es posa a caminar. Llavors jo, aplicant això al món del cafè, que és una activitat que és un fenomen cultural que representa una inserció en la vida de cada dia que de moltes persones, per començar el dia, per tancar un àpat, per conversar, per una cosa que es pot prendre cada hora, fins i tot quan la gent no sap què demanar.
Fins i tot ara, mentre vaig fent l'entrevista,
mentre
jo sempre tinc
l'entrevista,
un cafè.
Per estudiar, per rumiar, i de la mateixa manera que dèieu això, no? Del pintor Paul Klee, de la línia és un món que es posa a caminar, havíem parafrasejat dient el gra és un plaer que s'ha posat a caminar. Perquè en pocs anys el món del cafè, que abans era una activitat que a casa doncs es feia amb la cafetera domèstica, amb una Eurolay i en principi, doncs després ha canviat molt els hàbits de consum des del professional al domèstic, amb l'arribada de les càpsules, de les noves màquines de producció, amb tots els derivats al voltant del cafè, que ara serien els tés, les infusions, el té matcha, la kombucha, el rooibos, i no cal dir les càpsules, que ara són un producte premium, i a més són bones. Vull dir que abans, al principi, no hi havia la mateixa qualitat, però ara hi és un aspecte que valdria avaluar, perquè també ha tingut una repercussió en el món de l'hostaleria, perquè molts despatxos, moltes empreses tenen ja la seva màquina, amb la qual cosa la gent ha perdut potser una mica l'hàbit de sortir a fora, que també jo crec que era bo, perquè la gent es podia ventilar una mica i escapar-se 20 minuts, però ara doncs hi ha les màquines de càpsules domèstiques i et deixo que segueixis tu.
Perquè avui primer hem de donar la benvinguda,
hem de presentar
la nostra convidada, avui una dona, l'Esther Ballesteros. Bon dia, benvinguda.
Bon dia a tothom.
Que ets la responsable de la zona de Sabadell i també del Vallès Occidental de Cafès Novell. Quin repte, no? M'imagino.
Sí, no pots ben dir, ja.
Escolta, al Vallès, per no dir a Catalunya, sabem prendre cafè o no?
Bueno, jo diria que sí, en sabem prendre, però també és cert que nosaltres el que intentem és que no solament que es prengui cafè, sinó que es prengui un bon cafè, un cafè de bona qualitat, perquè és veritat que cafès n'hi ha molts, però com totes les coses, n'hi ha de millors i n'hi ha de pitjors.
I com podem detectar quan ens porten un cafè, si és bo o no? A veure, perquè clar, és que això n'hi ha per gustos colors, no?
Per gustos colors, evidentment que sí, Però, bueno, a part de lo que és un aspecte doncs, visual que sigui correcte, sí que podem apreciar doncs, quan, per exemple, fem un cafè i no solament se'ns posa bé aquell cafè, sinó cada mes fins i tot ens dona ganes de tornar-ne a prendre un altre. No? Això podria ser, per exemple, un tret molt característic. No? I això, desgraciadament, avui en dia encara costa. Però bueno, això és el que intentem dia a dia, nosaltres, amb el nostre cafè.
I explica'ns, Pere, perquè doncs, avui hem triat aquesta empresa, perquè té molts anys d'història, no?, a casa nostra.
Sí, sí, hem triat Cafès Novell, és una empresa de Vilafranca del Penedès, una companyia dels Països Catalans, amb més de 60 anys d'història, que ha encapçalat, jo crec, a Catalunya aquesta revolució cultural de l'entorn cafetaire, perquè han ampliat moltíssim la gamma de preparacions, els productes, han sigut els primers en crear les càpsules 100% compostables, de residu zero, també han estat els primers en crear els cafès responsables i el sumum, que jo sempre m'admira, és que han estat capaços d'anar a vendre cafè a Itàlia, que això ja és de,
això és de premi Nobel. Això és Nobel, com anar, no?, a València, no?, a vendre paelles.
Exacte, sí, sí. De fet, quan dius València van començar l'expansió, i a Madrid, també van anar a Madrid dient-se Cafès Novell, una empresa vilafranquina, i van començar, diguéssim, l'expansió per primer als Països Catalans, després a Espanya, i ara estan a molts països. Estan, no sé, potser l'Ester s'ho sabrà millor, però
digue'ns, però Estats Units, no?
Estats Units, Estats Units, a Hong Kong, a Itàlia, no sé, hi ha desenes de països, i és important que una companyia així doncs, vagi creixent en aquests aspectes. I també volia destacar el que dèiem, no?, de totes aquestes noves elaboracions que també les empreses de cafè han afegit a la seva cartera, no cal dir la venda online, el servei a catering. Ells també tenen divisió de vending, però vull dir que hi ha tota una sèrie de productes que desconeixien fa poc, com són els chai. La gent diu chai latte o un te chai, que realment quan diem te chai estem dient te dues vegades, perquè chai vol dir te en hindú.
Perquè quedi clar.
Sí, perquè si dius un te chai estàs dient un te, diguéssim, no? Però bueno, queda bé dir te chai, la kombucha, el matcha, el rooibos, tot això s'ha passat molt de moda, no sé si tothom sap cada cosa el que és, però no sé si tindrem temps d'explicar-ho o si convé. Quan a l'Ester, que ara ja cinc vegades entraràs tu, jo explicar que és una persona amb una tradició a la professió, que va començar de molt jove, diguéssim, des de la base de l'hostaleria, en el món de la franquícia, van evolucionant professionalment fins a tenir negoci propi, i ara ha arribat, doncs, ja a culminar en la distribució i en la responsabilitat. Vull dir que és tot una evolució dins el món del cafè, i gràcies a Déu, doncs, està en una companyia puntera que si Déu vol, tindrà molt de futur.
Esther, explica'ns com vas anar parant aquesta empresa.
Bueno, jo vaig arribar a Cafès Novell fa poquet, el mes de juliol de l'any passat, després de 13 anys, com bé ha dit el Pere, de tenir doncs, negoci propi i dedicar-me doncs, des dels 16, i ara en tinc 6, ho deixarem aquí. Diríem que fa 30 anys que em dedico al món de l'hostaleria i vaig decidir fer un canvi. Vaig decidir fer un canvi perquè volia començar... Tenia inquietuds en fer coses diferents, però sí que tenia una cosa molt clara, i era que sempre em volia dedicar al món del cafè, que era el món que a mi sempre m'ha apassionat, i des de petita he intentat doncs, formar-me dins de lo que és el món del cafè. Quan hi ha passió i hi ha dedicació, doncs l'altre ve tot sol. Llavors vaig tenir l'oportunitat de ser clienta de Novell els 5 o 6 últims anys, i després ells doncs, també em van donar l'oportunitat de poder-me incorporar en el seu equip.
Doncs ara que tenim, no?, i volem desgranar, suposo, no, Pere, doncs tots els secrets del cafè, perquè estic pensant, consumim molt o poc cafè a casa nostra?
Consumim bastant cafè, força cafè.
Més o menys...
Això seria una mica... No sé, jo no ho puc quantificar massa.
En comparació amb altres països?
Ah, sí.
No, o sigui, som bons consumidors de cafè.
Cal que estem entre els 10 primers. Diria que entre els 10 primers del món, però ho estic dient una mica a la babalà,
Quin és el millor cafè de tot el món? Perquè amb això també hi ha molta discrepància,
això és,
no?
És molt, com tu has dit bé a l'inici, és molt una qüestió de gustos, no? Si em dius tendències, actualment el mercat va una mica enfocat cap al cafè ecològic, evidentment. Per què? Doncs perquè ens hem de preocupar també del medi ambient, de que el cafè, a part de sigui bo, que tingui un bon procés, no? Al final, el que deixarem nosaltres als nostres fills, hem de pensar què volem deixar-los, no? I hem de mirar, doncs, que els processos siguin el més ecològics i naturals possibles.
I com s'aconsegueix això?
Doncs, bueno, doncs, el que ha fet una mica la nostra empresa, doncs, és invertir, precisament, en buscar fórmules i en buscar nova tecnologia per aconseguir totes aquestes prioritats que té en aquest dia l'empresa.
Com això del residu zero, no?, que comentàvem
abans.
Sí, la
càpsula
abans.
De càpsules, sí, que
correcte.
Això ha estat dels primers.
Impacte...
Sí, perquè si no les càpsules convencionals és un disbarat.
És molt difícil,
és un disbarat,
no?
Sí, sí, sí.
Nosaltres
la gent,
que
consumim... La gent se'n fa cullerets i cendrers i... No? Fan manualitats, però això no elimina el residu.
Totalment.
Jo volia comentar que val molt la pena l'Ester, que també té una trajectòria importantíssima, és molt jove, però amb 30 anys d'experiència ella realment ha viscut de quan fèiem el cafè tallat, cafè amb llet, i aquí s'acabava el repertori, de fa 30 anys.
Que ara és una bogeria, ara... no? Pot venir una taula i demanar 50 cafès.
Ara fem, no? Ara fem cafès a mida. Ara fem cafès a mida.
Però te'n recordes, Esther, que abans Màxim era curt o llarg.
Sí,
però és que ara,
sí,
l'altre
sí,
dia
sí.
Ho dèiem en una altra secció que vam fer amb la Raquel, que la comanda de cafès és més complicada que la comanda de l'àpat, no? Uh-huh.
Totalment d'acord.
Perquè amb les 8 llets, amb el... bueno, he hagut de comprar gerres de colors per identificar
per distingir,
les 8 llets.
No? Perquè ara, quan dius, ara fem cafès a mida, sí. De quin tipus?
Bueno, doncs ara el que explicava perfectament el Pere, jo me'n recordo que a l'inici teníem la llet sencera i, com a molt, la llet descremada.
Això ja era si eres top.
Vull dir... Sí. Ara, doncs, de cada 5 cafès, tots són totalment diferents, perquè doncs, hi ha la llet de civada, la d'arròs, la d'ametlla, beguda de soja, sense lactosa, bueno, tot aquest tipus de llet.
Semi, sencera.
Ah, exacte. Llavors hi ha qui vol el cafè curt, el cafè sense bromera, bueno, amb sacarina, i bueno, realment són cafès fets a mida.
I també a part del que diu l'Ester, que estan fets a mida al moment en què el client el demana, també hi ha el vessant, jo crec, important, que han creat a Cafès Novell, tant els germans Novell com el Francesc Canals, que és el seu director comercial, de que el producte del cafè per cada establiment, segons el perfil del client que tens, a vegades vols un cafè més intens o més... Saps? Vull dir que et fan un blend, que en diuen, una barreja adequada per cada establiment. Tots els establiments que diu Novell, a dintre la paperina hi ha exactament la mateixa proporció. Hi ha gent que potser vol una mica de robusta perquè tingui una mica més de cost, tot i que en fugim, no? Intentem 100% aràbica. Però fa això que parlàvem, fa uns anys hi havia Torrefacta encara. Uh-huh. Torrefacta és el cafè recremat amb sucre, que era allò que donava aquella amargor, que encara el trobes a Portugal, per exemple. Hi ha cultures que encara el fan servir. Però aquí ja està, vaja, aquí jo crec que a Novell no hi ha ni un gra de Torrefacta. Però hi ha alguna marca que en fa, perquè és cafè d'aquest que trobes a 3 euros el quilo.
Perquè això, les varietats, no? Perquè hi ha cafès que tenen, doncs, això, doncs, un gust més amarg, i hi ha altres que són, doncs, amb unes notes més afruitades, més, no sé, penso també, doncs, amb més dolces o més que semblen xocolata, sí. No? Sí. Explica'ns totes,
bueno,
aquestes varietats, no?
Sí,
que podem trobar i distingir al nostre paladar.
Bueno, dintre de lo que és el món del cafè, doncs tenim dues grans famílies, per parlar d'una manera molt generalitzada. Una seria l'aràbica, com ha explicat el Pere, i l'altra seria la robusta, no? Cadascuna d'elles té les seves propietats. Diguéssim que el cafè de millor qualitat sempre serà una aràbica, però això no vol dir que també hi hagi varietat de robusta d'alta qualitat. Uh-huh. Sí que és cert que nosaltres tenim alguna gamma on incorporem, doncs, un tant per cent de robusta, però sempre estem parlant de robustes de gamma alta. Encara que sigui robusta, doncs és d'alta qualitat.
I malgrat que parlem de varietats, també hi ha procedències, hi ha orígens. No és el mateix una aràbica de Brasil que de Colòmbia que...
Correcte.
Que africana, per exemple.
En què canvia, saps? també...
Ni una aràbica de 1.200 metres a una aràbica de 800. Vull dir, això depèn
és
molt
de... És com el vi, al final haurem de tenir un sommelier de...
Sí, totalment, eh? Bueno, ja hi ha els baristes,
sí,
no?
Sí, correcte.
Els baristes,
sí, els baristes són les persones que es formen i coneixedors perfectament del món del cafè i de la seva elaboració.
Uh-huh. I...
És una mica, si em permets, fer professional la nostra feina. que malauradament a vegades no es té tan en compte. No?
També hi ha hagut un gran avenç amb la mecanització, que abans, si us en recordeu, que la gent als establiments, al molinet, doncs veies un que feia clec-clec dos cops de molinet,
sí,
l'altre tres, l'altre un, sí. L'altre saps? I ara un posava 7 grams, l'altre 12, un apretava més, un menys. Ara la mecanització ens permet que caigui la dosi exacta molt al moment.
Ser sí, més precís.
Sense correcte. Aquell soroll tan espantós, perquè ara es mou
tan silenciosament.
Sí, però quan estàs parlant fa una gràcia. I a l'hora d'això que fèiem dels clecs, que no sabies mai quina dosi donaves, doncs ara tot això, les màquines calculen les atmosferes de pressió, les temperatures, vull dir que ara ens ajuda molt. Això no treu que vagis pel món i et trobis que segueixen treballant no amb la precisió que caldria, però cadascú treballa com bonament vol, clar.
Evidentment, com diu el Pere, el fet de tenir unes maquinàries d'última generació, uns molinets que avui en dia ja són automàtics, però també hi ha una part que és la part humana, la part de cadascú, la manera que té de treballar el cafè. I això és una cosa que no es pot canviar. És a dir,
afortunadament, sí que, no? També?
Afortunadament, però per nosaltres, per això també és molt important, i és una cosa que li donem molt valor a Cafès Novell, és precisament el fet de formar i fer professionals a cada persona que està darrere el taulell, perquè tothom sàpiga treballar el producte. Si nosaltres tenim un producte d'alta qualitat i tenim una maquinària de molt bona qualitat, hem de saber, també hem de ser capaços d'aconseguir de fer un cafè perfecte.
Clar, que totes les mans que intervenen en el procés siguin les mateixes. Jo recordo temps enrere, quan era tot molt més manual, que hi havia client que deia, no, vull que em faci el cafè tal. O directament, tu no me'l facis, no?
Sí, correcte.
Tu no me'l facis,
sí,
que no en tens ni idea,
sí,
potser.
Sí.
Això t'hi podies trobar. I en canvi ara és molt difícil, vaja, la intervenció humana és, si tens la maquinària adequada, estem a un pas que només sigui apretar un piu.
Sí. I llavors, com és el cafè perfecte?
Ara m'agrades.
El cafè perfecte és aquell cafè que es fa amb amor. El cafè que tu fas com si el fessis per tu. Aquell, com sempre m'ha ensenyat la meva mare i els grans mestres que he tingut, has de fer les coses com si les fessis per tu. Quan tu li dones aquest carinyo, li poses aquesta passió i aquest amor, és gairebé impossible que el cafè no surti bo.
Ens hauries d'haver portat un cafè, eh?
Sí.
Escolta, i hem de posar-li sucre o no?
Mira, jo abans sempre posava sucre, t'haig de dir, però ara t'haig de dir que ja fa molts mesos que no m'imposo de sucre.
Per què treballa Cafès Novell?
Perquè només prenc bon cafè.
Jo no prenc mai de sucre tampoc amb el cafè. Sempre dic, el sucre amb el croissant o amb el dolç que...
Bueno, i a part també hem de tenir en compte, si em permeteu, el món del cafè a més va acompanyat d'un component que és la llet, no? Llavors, quan aconseguim de treballar bé una textura i una temperatura correcta de la llet, també fem que no calgui ni tant se val posar-li una miqueta de sucre, perquè realment li estem ja donant aquella dolçor.
Com bé indica l'Ester, cafè sols en cafeteria és un percentatge bastant reduït, és en restaurant on realment es treballa cafè sol. En cafeteria tallat i cafè amb llet, el cafè amb totes aquestes modificacions que ara fem, no? Però vull dir, de llets i si sucre amb llorès i estèvies i tota aquesta, bueno, diguem, ens deixem-ho estar. I en canvi, quan treballàvem amb qualitats inferiors, sí que calia sucre, perquè realment el que volies era que els defectes no apareguessin.
Clar, i ara que parles, no, de qualitats, és que hi ha cafès que són caríssims, no? Parla'ns d'alguna d'aquestes varietats, no sé si el Jamaica, Blue Mountain, no?
Sí. Bueno,
o n'hi ha altres.
Són cafès ja de
gourmet,
de,
no?
De gourmet, exacte. Sí. I que, bueno, doncs són cars perquè una sèrie de circumstàncies. No és simplement que sigui un producte excepcional com a matèria prima, sinó és tot el procés que hi ha al darrere. És tot el fet de que doncs, sigui un comerç just, de que es
la
cuidin...
La recol·lecció, no?
La recol·lecció... que sigui d'una manera natural i a mà, que es fa, tot el que són els rentats, tot el que són l'elaboració en si, fins que arriba...
Que tampoc n'hi ha massa quilos, no, Esther?
Exacte.
És com els vins, no, com les
exacte.
Grans... Clar, realment és...
El
Jamaica Blue Mountain és d'aquella zona, de Blue Mountain, i que no hi ha centenars d'hectàrees on s'hi conrea, llavors, clar... És selecte.
És exclusiu. I quant pot costar un cafè d'aquest tipus?
Bueno,
no sé quant això està.
Varia. Però...
Varia, 15 euros al quilo o 20,
no,
més, no? 30.
Més, estem parlant de què estem parlant, 30 perfectament.
30, sí, 30 al quilo, sí.
I el vostre establiment, el cafè més car que podem trobar?
Mira, nosaltres actualment el cafè, a part del cafè de finca, que també tenim varietat de cafè de finca, nosaltres podríem tenir l'ecològic, que estaria al voltant dels 23-24 euros.
I quina diferència hi ha entre el cafè de finca i l'ecològic?
Perdó?
Quines diferències hi ha entre el cafè aquest de finca i l'ecològic?
Bueno, com hem dit, el cafè de finca són cafès molt exclusius d'un terreny en particular i que no hi ha, doncs, no n'hi ha gaire varietat, no n'hi ha gaire, i llavors, clar, els preus...
És l'oferta i la demanda.
Sí. Canvien i... N'hi ha poquet i llavors es fa pagar.
També estic pensant com hem de fer per, doncs, o com feu vosaltres també per conservar, doncs, el cafè, no?
Bueno, nosaltres tenim envasos que permeten perfectament l'aïllament del cafè i que no hi entri, doncs, res d'oxigen. Això fa que es pugui mantenir amb bona...
Perfectes condicions.
Exacte. No? Sí. Pensa que en el moment que tu obres un paquet, ja el cafè comença a oxidar-se. Llavors, amb bon emmagatzematge, és el principal, llocs que no els hi toqui el sol, que no tingui humitat, i doncs l'envoltori, doncs, que sigui, doncs, que protegeixi totalment el gra del cafè. El gra del cafè al final és un producte viu, i si no el cuidem i no estem una mica a l'aguait, doncs és molt fàcil que se'ns pugui espatllar.
El que hem de fer és que vendre'n molt i que la paperilla duri molt.
Exacte. I ara que dius això del temps, com l'hem de prendre? Ràpid? L'hem de saborir? Perquè bueno, sembla que demana, no?, que el cafè sempre va associat, no?
Un ritual, oi?
Sí. Jo, a mi, particularment, a mi m'agrada prendre el cafè... Jo prenc cafè curt i m'agrada prendre'l, primer de tot, calent. Mm-hmm. Amb la qual no li dono gaire temps a prendre mal. Me'l prenc de seguida. Si clar, puc, me'l prenc... M'agrada calent.
I també moltes vegades, doncs, s'associa o es diu que, clar, la cafeïna, doncs, que no és gaire saludable. Quants cafès hauríem de prendre o podríem prendre al dia?
Depèn. Jo, per exemple, n'he arribat a prendre 7 i 8 cafès al dia.
I anaves com una moto, no?
No. Em posen més com la moto els nens que el cafè. No, però sí que és cert que a vegades la gent relaciona molt el cafè, és veritat, amb la cafeïna, perquè evidentment en té, però hem de pensar que quan més curtet fem el cafè, menys quantitat de cafeïna també té. Llavors, com que jo prenc cafè curt, diguéssim, si al llarg del dia me'n prenc 8, és com si realment me'n prengués 4 de llargs. Un cafè, quan més extracció té, quan més segons està extraient el cafè, més cafeïna hi va a dintre d'aquest cafè.
Estem aprenent moltes coses, avui, Pere?
Sí, tant que sí. Home, és que hem portat una experta. De primera.
Avui farem un passeig per totes aquelles cançons que van venir i d'altres que vindran i que ja no podràs compartir amb mi ni cantar amb mi com abans.
L'anecdotari de la professió.
Bufant temps de canvis, deia el vent, avui assegut en el balcó un vespre més, mirant com el temps, com sempre, va perdent el temps, mai no n'aprendrà.
Pere, que tenim moltes ganes de descobrir, a veure, què ens expliques avui?
Aquesta setmana. Primer volia comentar que la cançó que hem escoltat es diu Temps de Canvis, precisament relacionat amb el que hem anat comentant, de tots els canvis que s'han produït al llarg de la història del cafè en aquests últims anys. I el que fem sempre, que és prèvia anècdotes del món de l'hostaleria o observacions, aquesta setmana no tenim cap novetat ni cap obertura per destacar, tot i que està a punt d'obrir la Piemontesa al carrer de Gràcia, ja ho explicarem oportunament. Volíem comentar que una de les coses que ens admira és que ha desaparegut en els menús gourmets, sobretot en els matons, en els menús més econòmics, encara sí que es pot trobar fruita, però enlloc es troba sopa. Desconec perquè ha desaparegut la sopa dels menús i dels menús gourmets, sobretot, si hi ha alguna crema, a vegades acompanyant un plat, allò que et porten la gerreta a part i tot aquest cerimonial, però que la sopa al plat fondo, no sé per què, m'agradaria, i hem de pensar... Exactament.
Doncs a mi m'encantaria reivindicar-la, perquè jo sóc molt de cullera.
Sí, sí, sí. I a Portugal, per exemple, hi ha una cultura de sopa, que fins i tot hi ha franquícies de sopa, hi ha Pans and Company de sopes, perquè la gent menja sopa cada dia. I aquí se'n menjava molta i ara ha desaparegut. No sé, és una curiositat, un dilema que se'm suscita, sobretot en els gourmet. En els altres restaurants econòmics sí que és veritat que encara pots trobar fruita... al final, doncs, la fruita de temporada, que si una taronja, una poma, un... Però vull dir que és un producte que si la cuina gourmet, la gent normalment, sobretot la gent jove, la fruita els hi fa molta mandra pelar-la i sempre se l'han trobat ja... A les escoles ho expliquen, no? Si porten la fruita d'aus, els nens se les mengen. El que és fumut és si et donen una poma, no? Llavors, potser si la gent es plantegés de fer noves presentacions i de fer-ho de manera més atractiva...
Més creativitat.
Més creativitat, no? Exacte, sí, fer-ho més atractiu, no? Aquesta és la qüestió, diguéssim, de l'anecdotari. I quan a la recomanació, que la compartirem també amb l'Ester, que ha estat molts anys darrere la barra, és una cosa que ens fa molta gràcia als professionals, és a l'hora de pagar el compte, quan hi ha, per exemple, dues persones que volen pagar, no voldria pecar de masclista, però normalment són homes, que des allò de deixa, pago jo, i penses, bueno, posa't la mà a la cartera, perquè si anem dient pago, aquí no hi ha manera, no? I llavors el que recomanem, que és la recomanació de la setmana, és que si vols pagar, t'aixeques de taula, dius, vaig un moment al lavabo, ara vinc, vaig a telefonar, vas a la barra, pagues, i t'estalvies tota aquesta comèdia que a nosaltres ens fa molta gràcia, però també és una pèrdua de temps. I suposo que l'Ester ho ha viscut en la seva llarga vida de professional, no? Que és una comèdia que fa riure, perquè... Oh, n'hi ha una altra, que és, només tinc un bitllet de 200, per exemple, no?
I després, doncs paga tu, doncs que tens el bitllet, no? De 200, sí. No? Sí.
Però, diria. Però sempre el tinc, el bitllet, saps? És un bitllet que
clar,
ja està...
No es gasta mai,
així, està enganxat, no? Amb superglú a la cartera, sí.
Sí, sí, és això. A nosaltres també ens ha passat molt, són anècdotes que vas trobant al llarg del recorregut i doncs sí, com diu el Pere, si vols pagar, aixeca't i fas com si anessis al lavabo. No vagis al lavabo justament a l'hora de pagar, perquè... aquí es nota molt, eh? O no trobes mai la cartera en el moment que l'has de treure per pagar, eh? Resulta que l'abric té moltes més butxaques
o la bossa de mà que no trobes mai, no?
O també se'n van al lavabo al moment de pagar, que
sí,
també
sí,
passa
també
això.
Ho ha fumat,
saps?
No?
Sí, sí, sí. Jo, deixes dir una cosa final, tant. És que hi ha un breu poema de Charles Baudelaire que parla, quan dèiem tot això del cafè, que jo el trobo que és molt bonic, res, són dos versos, que diu, res, els vidres d'un cafè un convalescent, contemplant amb goig la multitud, es barreja a través del pensament amb els pensaments que s'agiten al seu voltant. I això, t'imagines una persona, això és un poeta parisenc, una persona darrere un vidre rumiant i el seu pensament es barreja amb els dels altres, mentre bada, que també és una imatge lírica, una imatge bonica de que no tot és el consum.
Una imatge preciosa que jo crec que els nostres oients segur que han viscut, no? A la seva pròpia pell, i amb aquesta imatge posem punt i final al qui ho diria. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.
Gràcies.
Una abraçada
a tothom.
Gràcies, gràcies a vosaltres.
Al matí, amb Raquel García.